Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de la rehabilitació de l'Hostal Vell perquè s'ha fet el projecte de consolidació de l'estructura i s'estudia quins usos s'hi traslladaran. També explicarem que l'Ajuntament encara no sap quin impacte tindrà sobre Calella la reforma de l'impost de la plusvàlua. Parlarem de política, de la victòria de Pedro Sánchez a la mesa electoral de Calella com a secretari general del PSOE. I també hi ha nous coordinadors a Iniciativa per Catalunya al Maresme. Parlarem de la quinzena solidària, concretament de la sessió de Cinefòrum que es va fer divendres i del sidral solidari que es va fer dissabte a la plaça de l'Església. Repassarem també els premis del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. La Casa del Llac, feta per gent de Sant Feliu de Llobregat, va guanyar en la màxima categoria. I abans dels esports, on els companys de la banqueta ens faran un resum esportiu del cap de setmana, parlarem de l'Ironman 70.3 que es va fer ahir. Doncs bé, comencem, com dèiem en titulars, l'Ajuntament de Calella ha enllestit el projecte de consolidació de l'estructura de l'edifici de Can Saleta, que s'espera adjudicar en breu i que es treu a licitació per un import de 487.809 euros, un pas més per arranjar el conegut Hostal Vell i convertir-lo en un centre d'usos municipals, encara sense tenir-los concretats del tot.
El pla d'usos de l'Hostal Vell encara està en estudi, segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, Jordi Sitjà, en una entrevista a l'Infomigdia de Ràdio Calella Televisió.
S'hi està treballant, inclús tenim en aquest moment el suport de tècnics de la Diputació, de les funcions que farà, que tinguin que veure amb emprenedoria i activitat de promoció i comercial, sí.
Obrint la porta a un possible trasllat als serveis municipals de promoció econòmica i sense descartar d'entrar d'altres àrees i crear espais polivalents per a entitats, tal i com s'havia apuntat en un primer moment.
L'Ajuntament de Calella i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva van acordar el traspàs de la titularitat de l'Hostal Vell en favor del municipi en el marc d'una operació de permuta de terrenys. El primer que s'hi va fer va ser una actuació d'apuntalament i neteja.
Ara es busca consolidar l'estructura deixant per una fase posterior la distribució interior d'un espai dividit en dues plantes i de 600 metres quadrats.
Tots els reforços estructurals que calen, tant de forjats, de sostre, de teulat, per entendre'ns, i tot el que són façanes. Aquesta és l'actuació que anem a fer ara. I ara adjudiquem aquesta fase, que després ens haurà de poder portar, finalment, a fer totes les... que és l'adequació interior i les instal·lacions per donar-hi ús.
L'Hostal Vell és un dels edificis inclosos en el catàleg de béns culturals protegits i catalogats de Calella, i per això els elements estructurals s'han de conversar en la seva rehabilitació.
Doncs canviem ara de qüestió, parlem de l'impost de les plusvàlues. L'Ajuntament de Calella desconeix l'impacte sobre les arques municipals de la ciutat de la reforma de l'impost municipal de la plusvàlua. És un gravamen que en teoria només s'ha d'abonar quan es ven un immoble que s'ha revaloritzat. Una sentència del Tribunal Constitucional obligarà a reformar aquest impost de finalitat local i els contribuents que hagin venut la seva propietat a un preu similar o més baix que quan el van comprar podran recórrer a la liquidació, una casuística que s'ha donat especialment en temps de crisi quan els pisos van perdre valor.
La plusvàlua es calcula a partir del seu valor cadastral i dels anys fins a un màxim de 20 durant els quals el propietari ha estat el titular de l'immoble. La sentència del Tribunal Constitucional admet, però, que no es pot aplicar el gravamen si no hi ha hagut guany econòmic en la transmissió patrimonial. La sentència de l'alt tribunal afecta la normativa de la Llei d'Hisendes Locals com perceptores finals de l'impost, però haurà de ser el govern espanyol qui l'hagi de reformar. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà, que admet que l'administració local no disposa de les dades exactes sobre els diners que els contribuents locals podrien reclamar. Creu, però, que la incidència és mínima.
Això és una incidència molt petita, perquè estem parlant de finques en un moment molt puntual de conjuntura econòmica, que pugui acreditar un valor a la baixa, doncs, fruit molt aquests últims anys de la crisi, a més afecta a la liquidació només dels darrers 4 anys. La Federació de Municipis de Catalunya, que ens ha fet una nota explicativa, ens diu que la forma de determinar l'existència o no d'incrementar del valor correspon al legislador, és a dir, no correspon a l'administració local el resoldre-ho, sinó al legislador. És a dir, algú haurà d'arbitrar de quina manera es fan aquests càlculs.
El tinent d'alcaldia d'Hisenda ha recalcat, doncs, que l'Ajuntament no és competent per gestionar les possibles reclamacions que puguin fer els contribuents i que, en aquest sentit, en donaran trasllat a l'organisme liquidador.
Les plusvàlues i les liquidacions les gestionen des de l'organisme de gestió tributària que està cedit via Diputació de Barcelona. Si algú doncs, entén que fa una reclamació per instància, la transmetrem a l'organisme que liquida, no?
Informacions periodístiques posen de relleu que entre el 2009 i el 2015 el preu dels pisos va caure un 15%, mentre que els ingressos globals a l'Estat en concepte de plusvàlua van augmentar un 100%.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I obrim ara un bloc en plana política. Parlem de les eleccions primàries al PSC, al PSOE. Vaja, el primer secretari del PSC de Calella, Pere Tarrés, ha reconegut durant una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió que Pedro Sánchez era el seu candidat.
Sánchez tornarà a liderar el PSOE després que aquest diumenge hagi guanyat amb claredat les primàries del partit per a la secretaria general imposant-se a Susana Díaz i a Pachi López. Sánchez ha sumat el 63,07% dels suports davant el 28,22% de Díaz i el 8,71% de López. Sánchez s'ha imposat també a la mesa electoral de Calella, on han votat els militants d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol, Sant Iscle de Vallalta i Calella. Aquí la participació ha estat del 55,88%. Sánchez ha obtingut 50 vots, Pachi López 4 i 3 han estat per als de Susana Díaz, d'un total de 102 persones convocades. Pere Tarrés considera que el d'ahir va ser un dia històric en què els militants han marcat un nou camí per al partit. Segons ell, el resultat d'ahir demostra que els militants volen un partit d'esquerra, clar i conseqüent. No amaga que la seva aposta era per Sánchez.
Evidentment no es podia més o menys dir, era una veritat a veu alçada i realment estem molt contents perquè avui per mi és un dia històric per al nostre partit on la militància ha donat el tret de sortida a una nova manera de fer. Jo crec que la força dels vots és i ha estat el camí que ha marcat aquest futur, nou futur socialista.
Pere Tarrés creu que la feina a partir d'ara és reconstruir el partit per dins, unificar les diferents corrents ideològiques, tot i reconèixer que no serà una tasca gens fàcil.
Volem una nova visió del país. Ho hem demostrat amb el suport a Pedro Sánchez. Perquè ara no cal, per damunt de tot, el que més important és la unitat per refer aquest nou camí del socialisme. I evidentment, jo tinc a dir que em sento molt orgullós de pertànyer en aquest partit que és per mi el primer partit democràtic de tot Espanya i de Catalunya.
Ara els dirigents del PSOE miren ja el Congrés Federal que s'ha de celebrar els dies 16, 17 i 18 de juny, encara sense lloc concret. Serà on es proclamarà finalment el secretari general, es definirà la línia política, s'escollirà l'executiva, els 65 membres del Comitè Federal i la Comissió Federal d'Ètica i Garanties. També a partir d'ara es donarà el tret de sortida per a tots els congressos territorials.
I no deixem de parlar de política, però sí que canviem de partit. Parlem ara d'Iniciativa per Catalunya Verds, concretament en plana comarcal. Raquel Serra i Juan Antonio Casado són els nous coordinadors d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, al Maresme.
Serra, regidora de l'Ajuntament de Canet de Mar, i Casado, militant de l'agrupació de Sant Andreu de Llavaneres, han estat escollits durant l'assemblea celebrada dissabte a l'Escola de Teixits i Punts de Canet de Mar. Els nous coordinadors comptaran amb un equip de treball encapçalat pel regidor de Calilla i conseller comarcal Sebastián Tejada. L'objectiu més immediat de la nova coordinació és preparar l'agrupació comarcal per la nova confluència política entre Iniciativa i Esquerra Unida a Barcelona en Comú, CUO i una part de Podem. Els nous coordinadors substitueixen en el càrrec d'Isabel Roig, regidora de Arenys de Mar, i Víctor Gandia, de Montgat, que han estat els responsables de la coordinació comarcal d'Iniciativa Maresme durant els darrers 4 anys.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Seguim endavant a l'Infovespre, canviem ara d'àmbit, parlem de la quinzena solidària que ha posat cara i noms i cognoms a la crisi dels refugiats a Europa, una crisi de valors, d'humanitat i de drets, que ha de fer saltar els colors a una terra que proclama ser d'acollida, però que en realitat ho desmenteix.
La iniciativa del Consell Municipal de Solidaritat ha volgut aquest any donar a conèixer el que està passant realment a les fronteres d'Europa, a la que hi segueixen arribant milers i milers de persones que fugen d'una mort segura a casa seva. Wait for Just Wait és el documental que divendres passat es va projectar a la Sala Mozart, en què s'explica i s'il·lustra tant el drama dels refugiats com la feina que fan petites entitats d'auxili com Salvamento Marítimo o Humanitario. A Calilla això va fer que es trobessin un refugiat i el voluntari que li va donar una primera ajuda.
Són el Mustafa Abdullah i Íñigo Gutiérrez, voluntari de Salvamento Marítimo Humanitario, que ha estat treballant aquests últims anys a l'illa grega de Quios.
Abans d'entrar en col·loqui amb el públic, tots dos van explicar a Ràdio Calella Televisió la seva experiència personal i quina visió tenen sobre la feina que s'està fent des d'aquí per ajudar els més dèbils. Mustafa Abdullah va fugir d'Alep al nord de Síria, entenent que era l'única manera de poder salvar la seva vida amenaçada per una guerra que, assegura, no té res a veure amb el seu poble sinó els interessos russos o americans. Va creuar la frontera cap a Turquia, però allà va veure clar que la seva supervivència passava per arribar a Europa, la que proclama Welcome Refuge. Un mes després d'intentar-ho, va trobar la manera.
I fight to make my dream, to save my life, to start normal life.
Vaig lluitar per fer el meu somni realitat, per salvar la meva vida i començar de nou a Europa. Vaig buscar qui em pogués portar aquí gratuïtament. I al cap d'un mes, contactant amb la màfia, em van oferir conduir el vaixell i vaig acceptar. La seva resposta va ser que Déu et beneeixi, perquè ells només agafen els diners i no els importa si et mors o no. Portava gent gran, dones, nens... I si miraves els seus ulls, t'adonaves quant d'espantats estaven. Si es necessiten uns 30 minuts per creuar la distància entre Turquia i la illa, nosaltres vam estar-hi 2 hores i mitja. Però per sort tot va anar bé i vam arribar a Quios.
Thanks my God, everything was okay and we arrived to Quios Island.
I a l'embarcació que portava 46 refugiats a la costa de Quios l'esperava l'equip de voluntaris de Salvamento Marítimo Humanitario amb Íñigo Gutiérrez entre ells.
Gente que llegó asustada, lógicamente, gente que llegaba con el susto del viaje en el cuerpo, con toda la trayectoria, toda la transhumancia que habían tenido por Turquía, muy dramática a veces. Incluso hemos llegado a tener gente con herida de bala de la policía turca o con amenazas bajo pistola de embarque de la mafia. O sea, imaginaros cómo llegaban, pero bueno, todavía llegaban ilusionados porque llegaban a Europa. La Europa de la igualdad, la Europa de los derechos, la Europa que nos han vendido y que es mentira. Europa lo que ha hecho es crear un limbo jurídico perfecto, una tormenta perfecta en la cual todo se confabula para que esta gente pierda la vida.
La seva experiència, recollida al documental Wait, Just Wait, la van compartir amb els assistents al Cinefòrum de la Quinzena Solidària, en què els dos van ser contundents en criticar la política d'acollida real d'Europa. També en Mustafa Abdullah, que ara viu amb una família catalana i que ha iniciat el procés per tenir l'asil.
Els governs ens diuen benvinguts refugiats, però sento dir que al final no donen res als refugiats. Si no tens algú que t'ajuda a l'hora de dormir o de menjar, al final acabes vivint al carrer. I sovint em sento culpable, perquè vaig deixar unes 300 persones aquí. Espero que tingui la mateixa oportunitat de començar una nova vida com jo, perquè no és just.
Calella, la primera ciutat acollidora que ha ofert sostre i futur a una parella de sirians exiliats, s'afegeix a la crida perquè els qui en governen apliquin polítiques més humanitàries. El Consell Municipal de Solidaritat va subscriure un manifest en aquesta línia que es va llegir dissabte durant el Sidral Solidari que es va celebrar a la plaça de l'Església. Pol Massó va ser l'encarregat de fer-ne la lectura i en recollim un fragment.
A tots els estats membres còmplices de mirar cap a un altre costat, els diem prou. Els diem que sentim vergonya. Des d'aquí, els diem que nosaltres, com a municipi, seguirem treballant, lluitant, despertant consciències per tal de sensibilitzar i garantir la integració de persones refugiades, que nosaltres creem vincles, tanquem murs i acollim a qui ho necessita.
La programació de la quinzena solidària continuarà a l'aula d'extensió universitària que dedica la xerrada d'aquest dimecres a parlar sobre la globalització i aquest pròxim dissabte la segona jornada del festival acollidor La Crida amb activitats infantils i de conscienciació al passeig Manuel Puigverd.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Parlem ara de cultura, parlem de teatre, del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. La Casa del Llac ha triomfat en aquest concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. Aquesta obra, del grup de teatre Enric Borràs, de Sant Feliu de Llobregat, ha guanyat el premi al millor conjunt i també va guanyar el premi a la millor direcció per Joan Ribas.
Per altra banda, i ja en categories concretes, 12, Sense Pietat i T10. Han estat premi ex aequo al millor muntatge del concurs de teatre cadellenc. Els espectacles de la inestable Ceretana de Puigcerdà i de l'Encert de la Sabadell han guanyat de forma ex aequo en el premi al millor muntatge que concedeix Joventut Artística en el marc del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella.
De la seva banda, el públic que ha seguit el certamen teatral, omplint el Teatre Orfeó cada diumenge, ha posat en valor la proposta del Centre de Canet de Mar, atorgant a l'obra Descalços pel Parc el Premi de Votació Popular.
Dissabte es va celebrar l'acte de lliurament de premis de la que ha estat a la 43a edició del concurs teatral que organitza Joventut Artística amb el suport de l'Ajuntament de Calella. Quan els premis d'interpretació, el repartiment del Misàntrop, posat en escena pel Centre Moral de Gràcia, van emportar-se 3 dels 4 reconeixements del certamen. El millor actor per a Joan Vallès, millor actriu per a Marta López i millor actriu de repartiment per a Pilar Ruiz. El premi al millor actor de repartiment ha estat per a Josep Pou, de la companyia del Centre de Canet de Mar. El president de Joventut Artística, Francesc Playà, va elogiar el treball de totes les companyies teatrals participants al certamen per l'amor i la dedicació, va dir. A l'escena superant totes les adversitats.
És realment d'admirar el sacrifici i amor pel teatre que teniu, amb recursos molt limitats, però representacions espectaculars. I què en diem del públic que us ha vingut a veure? Quasi bé 1.600 persones han passat pel Teatre Orfeó. I una altra pregunta, els hi ha agradat el que han vist? Afirmem rotundament que sí, ja que ells ens ho han dit, i sobretot amb la votació popular.
La temporada teatral de Calella es va posar en marca en marxa el passat mes de febrer, gener, i ha permès posar en escena un total de 10 obres de companyies amateurs catalanes.
I abans de passar als esports, una notícia que ens entroncarà directament amb aquesta temàtica. De fet, Arenys de Munt es planteja no donar permís perquè passi pel municipi l'Ironman 70.3 Barcelona de l'any que ve perquè deixa aïllada una urbanització.
Així ho ha anunciat l'alcalde de la població, Joan Rabasseda, durant una entrevista a la ràdio municipal arrel de dues queixes de dues veïnes de l'urbanització La Creueta. Durant el pas del segment de bicicleta de l'Ironman no es pot accedir amb vehicle rodat en tota aquesta urbanització. Les dues trucades d'oients veïnes de La Creueta queixant-se de la situació van fer que l'alcalde digués que estudiaran no donar més permís perquè passi l'Ironman per Arenys de Munt i més tenint en compte que no és una cursa nova.
Això dona força a l'hora de prendre decisions, de dir, molt bé, doncs igual en una altra ocasió som més d'usos o no acabem donant permís a l'Ironman o a qui sigui, dic l'Ironman perquè és la de demà, perquè resulta que tenim indicadors que diuen que ja està bé, que ja n'hem fet moltes, que tal i que qual, no?
Segons l'alcalde, es va fer molt difícil combinar una activitat com aquesta que té interès per una bona part de la ciutadania amb els interessos dels veïns que tenen una sèrie de perjudicis en la seva mobilitat. I fa referència a un altre moment esportiu que també hi afecta i que també té origen a la nostra ciutat, la Volta a Catalunya.
La creueta, clar, la zona de les quatre carreteres, quan hi passa la volta ciclista, doncs es talla, dura la mitjoreta que passa. Quan hi ha altres activitats esportives, com l'Ironman de demà, també afectarà. Hi ha les mesures alternatives de mobilitat, que són les que es miren de combinar el màxim possible, però que hi veig difícil solució, aquesta és la veritat, no? La situació d'aquesta urbanització, quan hi ha activitats que afecten la mobilitat, sempre mirant de molestar almenys els veïns, però que es continuen programant. Quan es tallen les quatre carreteres, els veïns de la Creueta els hi toca el rebre, i així és de Claudi.
Joan Rabasseda ha reconegut, però, que en altres ocasions i amb la col·laboració de la policia local s'ha habilitat un pas alternatiu per garantir la mobilitat dels veïns de la Creueta, però que amb l'Ironman és impossible perquè afecta tant la carretera de Collsacreu com la de Sant Iscle i la Creueta queda encerclada.
Doncs hem dit que aquesta notícia ens entroncava directament amb els esports. Abans de donar pas als companys de la banqueta, explicar que l'alemany Jan Frodeno i l'anglesa Emma Pallant han guanyat l'Ironman 70.3 Barcelona, del qual ara en comentàvem la situació ara d'Instamunt, un Ironman que s'ha disputat aquest diumenge.
El primer català ha estat el mataroní Lluís Vila i la primera catalana és Sara Loer Muñoz, de Vilafranca del Penedès. En el top 10 també hi ha el triatleta Ivan Ranya, setè, i la triatleta Anna Noguera, novena. Pel que fa als triatletes locals, l'equip de relleus del TriCBC BM, format per Eric Pujol, Adrià Riera i Pere Alarcón, ha pujat al primer lloc del podi. El primer calellenc en creua la meta ha estat Isam Munir, del TriCBM. També hi ha participat Joan Gordillo, del Team Calella Triatlón, i Jaume Riera.
Estefania Burgos, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, estem en els esports, estàvem comentant els resultats de l'Ironman, ens en parlareu a la banqueta també?
Sí, en parlarem. Sí, sí, a més de tot això parlem també d'handbol, on els nois de la UEC no van guanyar el seu partit enfront la Garriga i per tant es jugaran el títol de Lliga la propera setmana. En bàsquet, les noies del Club Bàsquet Calella sí van aconseguir la victòria contra el Paret en el seu últim partit de Lliga. I sentirem també a Sergi Cugat, entrenador del Calella AC, que aquest cap de setmana ha jugat el seu últim partit de la història. Parlarem de la representació del Club de Futbol Calella a la Copa Catalunya i en tenis taula també representació calellenca a l'Open d'Espanya i al Campionat de Catalunya de Veterans. En vòlei, tant les noies com els nois van perdre els seus respectius encontres i parlarem amb Roberto Cepeda, que és el coordinador del club. Com tu has dit, repassarem l'Ironman 70.3, celebrat allà a Calella, on Isam Munir va ser el calellenc millor classificat i el nostre company Jaume Riera, en representació de Ràdio Calella Televisió, va fer una molt bona actuació.
I tant que sí, ho vam poder-lo veure i la veritat és que se l'ha de felicitar des d'aquí perquè... Ma, jo no ho faria. És,
jo tampoc. Jo ni 5 quilòmetres.
No. Jo ni posar un dit a l'aigua. Ja. Només en aquí ja em lesionaria jo. S'està acabant la temporada, Estefania? Cada vegada menys partits.
Ja queda res.
Queda
les setmanes ja queda res, però bueno, una temporada bona.
I tant, sí, la veritat és que per emmarcar, no sé si potser és tan a l'extrem com partir per emmarcar, però bona sí,
però molt bona.
Molt bona, perfecte. Doncs tota aquesta informació ampliada d'aquí uns 8 minuts al programa La Banqueta de Ràdio Calella. Nosaltres anem posant punt i final ja a l'Infovespre, anem a la previsió del temps.
Comencem la setmana amb el cel serè i per demà ens espera també cel serè i si bé fins a mig matí hi haurà alguns intervals de núvols que puntualment deixaran el cel mig ennuvolat. La temperatura mínima baixarà lleugerament i la màxima serà similar. La visibilitat bona en general, tot i que fins a l'inici del matí serà regular.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dilluns, dia 22 de maig. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Com sempre, els últims minuts de l'informatiu els dediquem a escoltar un tema musical que té a veure amb una efemèride, amb alguna cosa que va passar tal dia com avui, d'anys enrere. Doncs bé, un dia 22 de maig, però de l'any 1907, va néixer a Bèlgica el dibuixant Hergé, el ninotaire creador del personatge d'en Tintín, i també, evidentment, d'en Milú, del capità Haddock, de la Castafiore, dels germans Dupont, del professor Tornassol. Podríem posar la sintonia o alguna banda sonora de Tintín avui, però bé, acabarem amb una cançó que porta el nom del protagonista, una cançó en català i cantada per als catarres, Tintín.
Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit. Quan miro el calendari vull que els dies passin ràpid. Sí, ja ho sé que no...
Doncs escoltant els Catarres ens acomiadem, que passin una molt bona nit.
Això ho ha sentit tothom, autocompassió com a remei per la derrota. Dic que estic de puta mare somrient com un idiota i fer-me fort, el mascle dominant, el que s'espolsa la pena i continua treballant. Aquell tòpic suat, la tragèdia dels pallassos, riu per fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos. Que no fos cas, que em veiessis trencat, suplicant-te de genolls una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat, així que no t'esperis amb mi, que no puc viure sense tu. Sóc un tintint sense viru, no tinc ningú que em salvi el cul i em posa d'anar-me aixecant. Sense tu, sóc un tintint sense viru, no tinc ningú que em salvi el cul i em força d'anar-me aixecant. He après a viure sense tu. Ensenya ni una teta en un punt mort, funcionant a ralentí, com paralitzat per la por de tornar a patir, esperant el dia en què escampi la tempesta i me n'adoni que he deixat de sentir, que no puc viure sense tu. Sóc un tintint sense miro, no tinc ningú que em salvi el cul i amb força d'anar-me aixecant. Això de viure sense tu seria tan difícil. Viure sense tu és gairebé impossible. Viure sense tu absurdament.